Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Durant aquests dies ja s'han començat a fer els primers tractaments fitosanitaris amb drons als arrossars del Delta de l'Ebre. I és que l'empresa Ebredron ha obtenit a finals d'aquest passat mes de juliol la primera autorització del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per fer els tractaments després de més de 2 anys fent assajos. Aquesta startup ebrenca es vol posicionar d'aquesta manera com una alternativa més respectuosa i amb menys petjada del CO2 davant del posicionament de la Unió Europea que vol limitar la fumigació amb avionetes. Per això, la companyia Ampostina està treballant per aconseguir que els drons siguin considerats mitjans terrestres i així poder obtenir noves autoritzacions que li permetin aplicar herbicides i insecticides. I és que a les portes de l'inici de la campanya de la sega i a l'espera dels primers resultats, els responsables de l'empresa Ebredron es mostren molt satisfets amb els tractaments de fungicida fets als arrossars des de finals d'aquest passat mes de juliol, quan van obtenir la primera llicència excepcional per fumigar els conreus del Delta. Hadar Aixandri, responsable d'Ebredron, assegura que els tractaments fets amb drons són molt més eficaços i alleugereixen la feina dels pagesos.
Este és el tercer any que estem fent testos i assajos, treballat en departaments d'administracions, tant de Catalunya com d'Espanya, en centres de recerca, en universitats, en empreses potents a nivell mundial per a fer totes aquestes proves, que ens han portat finalment pues, a poder tenir aquesta autorització excepcional i poder pues, confirmar de forma massiva que els tractaments en dron són molt segurs, són tan segurs com un tractament terrestre en tractor, per exemple, o en motxilla, i per tant això pues, bueno, alleugeraria la càrrega de feina de molts de pagesos que encara han de fer treballs manuals, i també permet pues, no haver d'entrar al cultiu ni mermar el cultiu, perquè al anar aeri pues, no fa malbé ni la planta ni el sol, i per tant, diguéssim, com de sol només n'hi ha un i l'hem de cuidar perquè estem en una zona humida on tenim un sol complicat per a maquinària pesada, pues això també alleugerix este patiment que tenen els pagesos quan toca fer tractaments. El cultiu està una mica aixecat i està una mica madur, pues el dron dona un valor afegit.
Els reptes d'aquesta empresa ebrenca passen ara per aconseguir que els drons siguin considerats mitjans terrestres en lloc d'aeris, per tal de reduir la paperassa burocràtica a l'hora de sol·licitar llicències i per fer-los compatibles amb les normatives europees. Així, Aixandri explica que un dels reptes de l'empresa és aconseguir més autoritzacions per fer altres tractaments en els cultius.
Els que sí que volem demanar i lluitarem d'ara en endavant, com estem fent, és poder aconseguir altres autoritzacions per a poder tirar altres tipus de productes, perquè, doncs, com diem, els avantatges del dron han de poder generalitzar-se al cultiu de l'arròs, i no només. Estem treballant també en sectors de vinya, en sectors de cereal, en sectors de hortofrutícoles, i per tant cítrics, i per tant el que sí que volem fer és això, fer una campanya i fer totes les lluites per a que aquesta tecnologia sigui realment eficaç i segura, i que s'apliqui de forma massiva pues, als nostres pagesos. Dir-vos també que de cara a l'any que ve el que es pretén és no només treballar els tractaments de fungicida que s'han fet, sinó també treballar altres tipus de tractaments, com poden ser l'herbicida o insecticida, sempre quan aconseguíssim esta garantia de seguretat que estudis internacionals ja demostren.
Segons el responsable tècnic de Ebredron, Pau Jornet, els avantatges d'incorporar la tecnologia drona als camps són múltiples, ja que es tracta d'una tecnologia totalment neta i 100% elèctrica.
Respecte a les altres vehicles i altres mètodes d'aplicació, pues presenta moltes avantatges que són bastant evidents. Una és que és una tecnologia totalment neta, 100% elèctrica, i que no, bueno, l'ha anat també volant a una baixa altura, pues a diferència d'altres tractaments aeris, pues la eficàcia i sobretot la precisió en els tractaments, pues és l'avantatge, i la comparació és molt més gran i molt més bona que les altres aeronaus. Llavors, també en temes de la màxima diferència i importància, nosaltres també la consolidem en els temes de deriva, és a dir, que el producte que realment que estem utilitzant vagi al camp i en les quantitats que toquen i no s'espergisquen a llocs on no calen i sobretot fora del camp on estem aplicant. Per altra banda, també tot el que és el tema de riscos humans i exposició de productes químics per a les persones. El dron, pues, és una tecnologia que no va embarcada amb ningú a sobre. Llavors, el pilot està a una distància molt prudencial de l'aparell.
I és que fer els tractaments amb drons tenen molts avantatges i són més econòmics. Així ho destacava el pagès del Delta de l'Ebre, Manuel Izarraga.
La gent que té que entrar dins del quadre a birbar, sigui gent, propietaris o siguin llogats, doncs no poden treballar, s'afonen. I d'aquesta manera no hi ha roderes i treballa més de bé la gent. I després l'altre, que és més precisió. Si convé arruixar la voreta aquesta, l'arruixen. Que convé anar més ligeros aquí, van més ligeros aquí. És diferent al tractor. També hi ha moltes terres que són més pantanoses, més fondes. Els tractors s'estaquen, tenen que anar en tres rodes. Claro, és molt més mal que fan dins del quadre d'arròs. Aquí no, és sempre el mateix. Vull dir que per mi, jo he vist un avantatge de quan ho feia en el tractor a quan ho faig ara en l'aparato este. Claro, és més barat que el tractor, és molt més barat que el tractor. I líquid no en compres més, compres un necessari. No cal tenir una garrafa tot l'any, hasta l'any que ve i tornar a usar. I jo, o que tingui poca terra, o que té més terra, doncs encara ho en comprarà més. Això és cada un, és més econòmic.
Així, aquesta startup ampostina, Ebredron, després d'aconseguir la primera autorització per fumigar de forma massiva els cultius, ara està treballant per aconseguir noves autoritzacions per fer tota mena de tractaments, com ara herbicides o insecticides.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Des d'ahir dimarts, 14 de setembre, s'han implantat noves mesures de flexibilització de visites i acompanyants a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L'horari de visita dels acompanyants dels pacients ingressats a les zones verdes d'hospitalització passa a ser de la 1 del migdia a les 9 de la nit i es limita a una persona per pacient i dia. A la unitat de medicina intensiva, els acompanyants autoritzats hi podran accedir de les 2 del migdia a les 4 de la tarda i de les 5 a les 7. Es recomana que els acompanyants siguin persones vacunades i es demana que se'n abstinguin els menors d'edat i les persones que presentin qualsevol tipus de sintomatologia, que estiguin en aïllament o que siguin contactes estrets de malalts amb Covid-19. Diàriament, els acompanyants han de passar per informació on se'ls demana el DNI i el telèfon i on han de lliurar assignat el full d'autoresponsabilitat Covid-19 que se'ls facilita. També se'ls dona una etiqueta identificativa amb un color diferent cada dia. La resta de mesures són les mateixes que s'havien adoptat anteriorment. La porta principal de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, romandrà oberta de les 7 del matí a les 11 de la nit, de dilluns a diumenge. L'entrada del servei de rehabilitació és la recomanada per als professionals i la de consultes externes per a les persones que van a visitar-s'hi.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament de Salut ha traslladat el punt de vacunació de la Universitat Rovira i Virgili a l'edifici del Carrilet i al centre d'atenció primària, al Temple. Així, Tortosa disposa ja de dos punts de vacunació poblacional en els quals no cal demanar cita prèvia. El gerent de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, Joan Nin, explica que l'edifici del Carrilet ha esdevingut un dels nous punts de vacunació i ha assegurat que els percentatges de vacunació són positius.
Comencem amb aquesta nova campanya de vacunació aquí al Carrilet perquè creiem que el més important en aquests moments, amb la situació que tenim dos punts de vista, tenim una situació epidemiològica i una situació vacunal. Des del punt de vista epidemiològic, jo penso que el territori anem amb una trajectòria molt acceptable. Des del punt de vista clínic, em sembla que, si no recordo malament, a dia d'avui, justament aquest matí, a planta d'hospitalització de Covid en tenim 3 de positius i intensius només en tenim 6. Penseu que venim de les èpoques del mes de novembre que havíem arribat a tenir hospitalitzats amaguts 55 sense comptar els sociosanitaris. És a dir, que des d'aquest punt de vista estem en una situació estable i des del punt de vista de vacunació és el que ens preocupa més a tot el territori, a tot el país, és el que ens preocupa fomentar aquesta pedagogia de la vacunació. Estem amb uns percentatges Terres de l'Ebre, amb uns percentatges penso que són molt positius.
Segons dades del Departament de Salut, al voltant d'un 80% de la població adulta de les Terres de l'Ebre té la pauta de vacunació completa. Les comarques de la Ribera d'Ebre i Terra Alta són les que tenen un percentatge més elevat, amb més del 80% de persones vacunades. En el cas de la comarca del Baix Ebre i el Montsià, es xifren en el 76% i 74% respectivament. Pel que fa a les franges d'edat, un 51% dels infants entre els 12 i 15 anys disposen també de la pauta completa i un 60% tenen la primera dosi. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Joan Nin, valorava molt positivament els percentatges de vacunació i la situació epidemiològica a les Terres de l'Ebre.
L'objectiu és tenir una franja que és la més complicada i per això estem estimulant tant els punts aquests de vacunació mòbils, que en dic jo, que és la franja dels 20 als 39, que és la franja més complicada. Llavors, clar, un dels motius és que intentar que aquesta gent, si no s'acosten ells, nosaltres anar-los a buscar. I és el que estem fent, que és l'exemple que us deia abans. Intentarem doncs, posar algun tipus de punt mòbil, algun tipus de punt de vacunació a la Rovira i Virgili, esporàdicament, tot el que és la població universitària, per vacunar-los. Llavors, però en números generals i des d'un punt de vista global, jo penso que Terres de l'Ebre podem estar satisfets des del punt de vista de vacunació i des del punt de vista epidemiològic. I llavors això també ens fa que, si deixem el Covid una mica de cantó, que podem reiniciar, reactivar tot el que és patologia no Covid i tornar a recuperar el que és la presencialitat d'una forma més contínua a nivell d'atenció primària.
En canvi, pel que fa a la xifra de vacunats entre les edats compreses entre els 20 i 39 anys, aquesta és inferior i el percentatge se situa al 68%. Per aquest motiu, el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Joan Nin, ha anunciat que el departament habilitarà punts de vacunació mòbils al campus de la Universitat Rovira i Virgili per incrementar el percentatge de vacunats entre la comunitat universitària i els més joves.
És que hem de seguir incentivant i motivant a la gent per vacunar-se. Per això estem mantenint aquests punts de vacunació sense cita. Segurament ara que comença l'etapa universitària, l'època universitària, l'etapa universitària, farem segurament algun dia, farem un punt mòbil a la Rovira i Virgili perquè els estudiants de la Rovira i Virgili es puguin vacunar. Hem fet un cridament, una crida també a lo que és el centre d'alt rendiment d'Amposta, de veure aquell col·lectiu, dintre del col·lectiu aquest d'alt rendiment, les persones que puguin ser vacunables, i també desplaçaríem un equip per vacunar-se. És a dir, que el motiu és aquest, el motiu d'aquesta convocatòria, sobretot amb un missatge clar, que la gent es vacuni, que nosaltres des de Salut posarem tots els mitjans.
El Departament de Salut també ha fet una crida al col·lectiu del Centre d'Alt Rendiment d'Amposta perquè es vacunin i no descarta, ha dit, si és necessari, desplaçar-hi un equip, ja que el seu objectiu és posar tots els mitjans per tal d'arribar al 90 i 100% de vacunació. Els nous punts de vacunació també estaran operatius els dissabtes. El Consell de Ministres ha autoritzat obres de millora del tram ferroviari entre l'Ametlla de Mar i el Camp de Tarragona, en el marc del desenvolupament del corredor mediterrani. En concret, s'autoritza el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a licitar, a través d'ADIF, el projecte de millora de les instal·lacions de seguretat i senyalització d'aquest tram, per un valor estimat de 15,6 milions d'euros i un termini d'execució de 12 mesos. Així, el projecte preveu la reinstal·lació dels elements situats sobre la via després del canvi d'ample del tram. L'Estat ha donat llum verda a les instal·lacions de senyalització entre el tram de Castelló a l'Ametlla de Mar i el ramal de Tortosa a l'Aldea a Amposta per més de 69 milions d'euros. Tortosa avança en la implementació de mitjans de transport d'ús privat amb mecanismes d'impulsió més respectuosos amb el medi ambient. Així ho revelen les dades d'utilització dels carregadors de vehicles elèctrics instal·lats per l'Ajuntament de Tortosa en diversos punts de la ciutat, que assenyalen una corba creixent des de la posada en marxa d'aquest servei l'any 2018. La mitjana de temps d'utilització se situa en el que portem d'aquest 2021 en 593 minuts diaris, gairebé 10 hores diàries de recàrrega. Això representa un salt destacat en comparació al total de l'any 2020. Aleshores, amb 183 minuts diaris d'utilització, poc més de 3 hores diàries, i molt superior a l'any 2019, amb 99 minuts diaris, és a dir, una mica més d'una hora i mitja diària. A la segona meitat del mes de juny, l'Ajuntament de Tortosa va posar en servei un nou punt de recàrrega de vehicles elèctrics situat a la plaça de la Immaculada, al barri de Remolins, que se suma als que anteriorment ja havia posat en marxa el consistori. La previsió és que durant els pròxims mesos l'Ajuntament continuï instal·lant nous punts de recàrrega repartits en diversos punts del municipi. I és que la implantació del servei de recàrrega per a vehicles elèctrics respon a la voluntat del govern municipal de Tortosa de seguir potenciant l'ús de mitjans de transport que siguin més respectuosos amb el medi ambient. Així, Tortosa s'ha adherit a l'acord per una ciutat verda, promoguda des de la Unió Europea, amb la mirada posada l'any 2030. És per això que s'està duent a terme accions que ajuden a reduir l'emissió de CO2, com ara la potenciació de mitjans de transport alternatius al vehicle de combustió. En aquest sentit, en els últims mesos s'ha ampliat la flota de vehicles municipals amb la incorporació de la policia local de 2 motocicletes i un turisme a motor 100% elèctric, així com també un turisme per a les tasques de protecció civil.
La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores al nostre territori. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz.
Hola, bon dia. Comencem avui la jornada amb temperatura lleugerament més baixa. També ha baixat la humitat i la xafogor. Aquesta nit s'ha pogut dormir millor. I ara mateix tenim bandes de núvols alts que ens acompanyaran durant bona part del dia, faran que el cel estigui mig ennuvolat en general. A partir de migdia també creixeran núvols a punts de muntanya i, de fet, s'espera ruixats que afectin el massís del Port. Aquí fins i tot podrien ser moderats o d'intensitat forta i acompanyats de tempesta. A la resta de zones de muntanya també és possible algun ruixat més fred i aïllat. La temperatura màxima avui serà semblant a la d'ahir, podrem arribar a valors entre els 27 i els 29 o 30 graus, però una mica menys de xafogor, i el vent en general serà fluix, a la costa bufarà en garbí amb cops moderats a la tarda. De cara a la nit també podria caure algun ruixat enfront de la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.